Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Esteve, què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos el primer cop.
Què és el que fas? Què és el que fas? Què és el que fas?
No em voldria parlar.
Però què fas?
Per a mi ets la frase d'amor començada i mai acabada.
No canviaràs, no canviaràs, no canviaràs.
Ets el meu ahir i el meu avui.
No ho faràs.
Jo sóc així, inquieta.
Ara, si vols, pots intentar-ho. Digue'm que per tu només sóc un turment.
Ets com el vent que porta el so de les ones del mar.
Coses dolces, no me'n diguis més.
De vegades no t'entenc.
Del sol a les ones, pots parlar-ne si vols amb una altra. Les teves ones, jo puc escoltar-les quan és moment de jugar, si jo vull, quan jo tinc ganes, i després ja es veurà.
Una paraula més.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta.
Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
Paraules, 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 només dius paraules que no em diuen res.
Sí, el meu destí.
Doncs aquest és el programa número 148-14 d'aquest any 2022. Molt bona nit a tothom. Avui és 8 de novembre i ara a les 8 del vespre fem el quart programa d'aquesta vuitena temporada. Tornem a ser amb vosaltres una setmana més. Segueix el temps amb unes condicions no habituals de la tardor i com no comenci a caure aigua d'ojo aviat, no sé pas què veurem i en què en rentarem. De totes maneres, diuen que d'aquí 15 dies sembla que hi pot haver un canvi de temps. Això han dit avui a RAC1. A veure si és veritat i que això, que no siguin ganes de que canviï el temps i que realment canviï el temps, perquè crec que ens convé a tots. Amb aquest programa recordem, com sempre, esdeveniments succeïts en tal dia com avui. A més, coneixerem dades d'artistes relacionats amb música i lletres, alguns més coneguts i d'altres totalment desconeguts per al gran públic. Aprofitem, com sempre, aquest principi de programa per saludar les persones que faran possible que això es desenvolupi i arribi a vosaltres tal com ha de ser. Anna, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, doncs esperant la pluja.
Esperant aquesta, a veure si ve, perquè vaya tela.
Perquè tenim un problema, tenim un problema amb l'aigua.
Jo l'altre dia em vaig dutxar amb la Coca-Cola i quedes molt enganxós.
Ah, que sí?
Molt enganxós.
Ja vaig notar-ho.
Marina, bona nit, què tal?
Bé, molt bé, molt bé.
Com ho portem?
Bé,
això
bé,
és bo,
bé.
Això és bo.
Sí, sí, falta d'aigua, però bueno.
Bueno, ja vindrà,
esperem que plogui
aviat. Ja vindrà,
esperem,
ja vindrà.
Esperem.
Ja vindrà. I també saludem des d'aquí a la Gemma Minguillon, que col·laborarà amb nosaltres, com sempre, a la participació al tancament del programa. Amb ells desenvoluparem, com diem, les diferents seccions d'aquest programa que fem perquè tots siguem coneixedors de fets i persones. I passem una horeta d'allò més interessant i relaxat avui amb música que hi ha, especialment relaxada, us ho puc assegurar. Comencem. Què va passar un dia com avui? Doncs començarem per l'any 1519, que l'actual Mèxic, el militar espanyol Hernán Cortés, arriba a les portes de la capital Tenochtitlán i l'emperador Moctezuma surt a rebre'l. Deliberadament, Moctezuma deixava entrar Cortés en el cor de l'imperi Azteca amb l'esperança d'arribar a conèixer millor els seus punts febles i poder-los guanyar posteriorment. És a dir, és conèixer l'enemic, primer que res. Van donar esplèndids regals d'or als espanyols, temptant-los de saquejar grans quantitats d'or. En les seves cartes a Carles V, Cortés va afirmar que havia après que era considerat pels asteques com un emissari de Déu de la serp emplomallada. Quetzalcoatl, o el mateix Quetzalcoatl. Però al cap de poc Cortés va saber que els espanyols havien estat atacats a la costa i va decidir prendre Moctezuma com a hostatge al seu propi palau, demanant-li que prestés jurament de lleialtat a Carles V.
A l'any 1793 a París s'obre al públic el Museu del Louvre. Molt maco.
A l'any 1887, als Estats Units, l'inventor judeo-alemany Emil Berliner patenta el gramòfon. A 1895, a Múnich, Alemanya, el físic Wilhelm Röntgen, mentre realitza experiments amb electricitat, descobreix el Raigs X. Actualment, el Raigs X s'usen sovint a la indústria, especialment a laboratoris i integrats a les cadenes de muntatge, a les últimes etapes com a eina de control de qualitat no intrusiva. De manera similar, en l'estudi de l'art s'aplica a pintures per a conèixer que hi havia pintat el llenç. Per sota del que es veu, sense haver d'esborrar res, i els objectes arqueològics per a conèixer l'interior d'una troballa, com per exemple una mòmia, també sense haver d'obrir-la. Una altra aplicació del Raigs X són diversos sistemes de seguretat per a controlar les persones i les seves pertinences, típicament a aeroports i entrades a certs edificis. També es poden usar, de manera intrusiva i no intrusiva, bombardejats a persones i animals per a crear imatges que, com ajuda per al diagnòstic mèdic, radiologies, per exemple, les radiografies i les tomografies o els TAC, fins i tot en cas no intrusiu. L'exposició de Raigs X a qualsevol ser viu és nociu per la seva salut en exposició continuada. Una alternativa a les radiacions ionitzants és l'ecografia, per exemple.
Els telescopis de raigs X situats a alguns satèl·lits permeten detectar els raigs X emesos per estrelles i altres cossos celestes. Passem a l'any 1971, que la banda britànica Led Zeppelin posa a la venda el seu quart àlbum, Led Zeppelin 4, també anomenat Zoso, que conté una de les més populars cançons de rock, Stairway to Heaven. L'escoltem, un trosset?
Makes me wonder. trees and the voices of those who stand up here. Ooh, it makes me wonder.
Continuem amb els anys. El 2001, aniversari de les filles de la Marina Coronel, la Mireia i... i la Clàudia.
Moltes felicitats.
Gràcies.
Felicitats, 21 anys. L'antiga majoria d'edat.
Això?
Això, no? L'antiga majoria d'edat.
Ara ja poden anar definitivament a la presó qualsevol part del món, eh? O sigui que vigilin.
Vigilin.
El 2009, Espanya per primera vegada amb més del 50% de l'electricitat produïda i generada per parcs eòlics. Dos anys després, el 2021, la generació elèctrica està composta pels següents percentatges. L'eòlica, 23,3%, la nuclear, 20,8%, cicle combinat, 17,1%, hidràulica, 11,4%, cogeneració, 10%, solar, 10%, i la resta, un 7,4%. Encara falta molt perquè generem tota l'electricitat de forma neta. Quin dia es celebra avui? Doncs avui celebrem tres dies mundials o internacionals, a saber, el Dia Mundial de l'Urbanisme, el Dia Mundial de la Radiologia i el Dia dels Embarbussaments. Trabalengües en castellà, per qui no sàpiga què és un embarbussament. L'any 1949 va néixer aquest Dia Mundial de l'Urbanisme i que va ser una proposta de l'enginyer Carlos María de la Paolera, primer catedràtic d'Argentina i també l'exdirector de l'Institut d'Urbanisme de Buenos Aires. Aquest home va realitzar dues grans aportacions a la celebració. La primera va ser la creació del disseny del símbol de l'urbanisme que sembla un sol color sobre una irradiació blava de fons verd. Aquest símbol representa els elements de la natura, l'or és el sol i, per tant, l'aire i el foc. El blau és l'aigua i el verd és la vegetació i la terra d'on està naixent. La segona aportació va ser proposar que l'any 1949 fos la creació del Dia Mundial de l'Urbanisme amb l'objectiu de conscienciar les persones, però sobretot els grups de treball de planificació urbana, sobre la necessitat de generar ambients sans amb espais verds per evitar l'amuntegament de la població, la contaminació i assegurar la determinació d'aquestes obres. Tenim en compte que és l'any 1949 i molt, molt no s'ha avançat en aquest sentit.
L'urbanisme és el responsable de planificar dissenys i serveis que millorin la qualitat de vida dels habitants, però per tenir èxit necessita la contribució de tots els que viuen en aquesta ciutat. Entre els programes de l'urbanisme destaquen els següents: augmentar el nombre de parcs i zones verdes, descongestionar les zones de la ciutat que es trobin superpoblades i representin un risc d'amuntegament, facilitar l'accés a serveis prioritaris com el de centres de salut i centres educatius, millorar la xarxa de transport, no només que estigui a disposició dels ciutadans, sinó que, a més, no representi una font de contaminació, encarregar-se de recollir les escombraries i garantir que les deixalles tinguin una destinació adequada. Per acabar, planificar la creació de més urbanisme segons el sentit estètic i funcional per a les persones. El Dia Mundial de Radiologia es celebra en un dia com avui per ser l'aniversari del descobriment dels raigs X.
Abans n'hem parlat, l'any 1895, exactament.
Exactament.
No sabem d'on surt que avui és el dia dels embarbussaments. La veritat és que no l'he sabut trobar, però deia que era el dia dels embarbussaments. Però aquí tenim una petita mostra d'embarbussaments. Plou poc, però plou per... Tornem-hi. Plou poc, però pel ploc que plou, plou prou. Duc per sac el sac, m'assec on soc i el suco amb suc. El famós d'un tigre, dos tigres, tres tigres, que el tres trigres és molt fàcil de dir. Després els 16 jutges d'un jutjat que mengen fetge d'un penjat. Si el penjat es despengés, es menjaria els 16 fetges dels 16 jutges que ha jutjat. I acabem amb la gallina, xica, tica, mica, cama curta i ballarí, que va tenir 6 fills, xics, tics, bics, cama curts i ballarics. Si la gallina no hagués sigut xica, tica, mica, cama curta i ballarí, que els 6 fills no haguessin sigut xics, tics, mics, cama curts i ballarics. Qui va néixer un dia com avui? Doncs comencem aquesta part del programa on te coneixem músics i escriptors que hagin nascut el dia com avui i començarem, com sempre, per una cançó.
Ja comença.
Something it won't.
Bonnie Wright, nom en què es coneix Bonnie Lynn Wright, que va néixer a Bombard, Califòrnia, tal dia com avui, del 1949. És una cantant, guitarrista i compositora de blues i activista estadounidenca.
Durant la dècada de 1970, Wright va llançar una sèrie de discos influenciats per arrels que incorporaven elements de blues, rock, folk i country. A l'any 1989, després de diversos anys de reconeixement per part de la crítica, però amb poc èxit comercial, va tenir un gran èxit amb l'àlbum Nick of Time. Els dos àlbums següents, Look of the Drew, del 1991, i Logging in Their Hearts, el 94, va generar també vendes multimilionàries, alhora que també diversos singles de gran èxit, incloent Something to Talk About, Love Snaking, Up on You i la balada I Can Make You Love Me, que hem escoltat al principi d'aquesta secció, amb Bruce Hornsby al piano. Wright ha rebut 10 premis Grammy i figura en el número 50 de la llista dels 100 millors cantants de tots els temps i en el 89 de la llista dels 100 millors guitarristes de tots els temps, amb dues de la revista Rolling Stone.
Escoltem ara un altre dels seus èxits, Something to Talk About. Doncs ara passarem a la literatura i parlarem d'una escriptora que va viure fa molts anys. Dorothea Biemann, nata a Rengeshausen, Sacre Imperi Romano-Germànic, que és l'actual Alemanya. Tal dia com avui va néixer el 1755 i va morir a Kassel el 17 de novembre de 1816. Va ser una contista alemanya. Les seves històries, més de 40, van ser fonts, les fonts més importants per als contes de fades que recollien els germans Grimm, que crec que tots els hem llegit. La majoria de contes que reportà Dorothea Biemann van ser publicats en el segon volum de contes Grimm, Kinder and Husmärchen, contes d'infants i de la llar. Dorothea Biemann va néixer com a Catania Dorothea Pearson a Regenshausen, prop de Kassel, filla de l'hostaler Johann Friedrich Isaac Pearson i de la seva dona, Martha Gertrud, nascuda a Spangenberg. Els seus abans paterns eren refugiats hugonots que havien fugit de França cap a Hesse-Kassel després de la revocació de l'edicte de Nantes. A més de les narracions de la seva família, Biemann devia recollir també llegendes i contes de fades dels carreters i camperols que eren hostes de la fonda familiar. El 1777, Dorothea Pearson es casà amb el sastre Nicolas Biemann. De 1787 a 1798, la família visqué a Cern, a l'actual barri de Niederbernen, que avui forma part de la ciutat de Kassel. Després de la mort del seu marit, va haver de proveir-se ella mateixa i per als seus fills venent els productes del seu hort al mercat local.
Va conèixer els germans Grimm a l'any 1813 i els va explicar més de 40 contes i variacions. Per mort dels seus avantpassats, hugonots, unes quantes de les seves històries es basen en contes de fades francesos. William Grimm va escriure que havia estat una fantàstica casualitat que ell i el seu germà haguessin conegut a la senyora Biemann. Van quedar especialment impressionats pel fet de que Biemann pogués explicar les seves històries una i altra vegada sense canviar ni una sola paraula. Hi ha, però, algunes de les narracions que van quedar incompletes. La part històrica de Niedersbern s'anomena de vegades, mare meva, Manchervirtel, barri de les contes de fades.
Ah, que és fàcil dir barri dels contes de fades en comptes de Marchenbierten.
Sí, 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 això digue'ls amb ells. En honor de la famosa narradora. Sengles rètols commemoratius en dues cases amb estructura de fusta indiquen on havia viscut Dorothea Biemann entre els anys 1787 i 98 i des de 1798 fins a la seva mort. Tant l'escola primària del barri com un parc de nova creació porten el nom de la rondallaire. El 2009 es va instal·lar a prop del barri dels Contes de Fades un memorial de Dorothea Biemann fet per l'artista Verena Massaun.
És bo que una persona que ha fet contes, que ha fet feliç a molts nens, li dediquin tot això i tot aquest record. Per tant, felicitats als alemanys per haver-ho fet. I tornem a escoltar música. Anem a escoltar una cançó d'un altre músic que fa anys avui.
So easy to love, so easy to idolize, all lovers above, so worth the yearning for, so worth keeping the home fires burning for. We be so grand at the gate, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so easy to love. Thank you. country together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so easy to love.
Patricia Barber, nascuda a Chicago tal dia com avui del 1955, és una cantant, pianista i compositora nord-americana de jazz. Es tracta d'una de les veus jazzístiques més aclamades per la crítica des de finals del segle XX. És filla de músics, un antic component de l'orquestra de Glenn Miller, Floyd Sim Barber, i una cantant de blues. Estudia piano clàssic i psicologia a la Universitat d'Iowa. Després d'un període d'aprenentatge a locals de Chicago, el 1984 aconsegueix actuar 5 nits durant la setmana en una famosa sala de Chicago, el Gold Star Sardine Bar. El 1988 va ser convidada a tocar al Chicago Jazz Festival i al North Sea Jazz Festival, el 1989. L'any 92 va començar a gravar pel segell Blue Note. Entre els seus enregistraments caldria destacar Split, de l'any 89, Distortion of Love, del 92, Café Blue, el 94, Modern Cool, el 98, Companion, el 99, el seu primer àlbum gravat en viu, i el Club Grand Mill de Chicago i Nightclub, 2000. Després va seguir Verse, 2002, i Live, a Fortnite in France, el 2004. El disc Café Blue del 1994 li suposa el premi a la millor vocalista femenina de l'any, otorgat per la revista Jazz Downbeat. El 1998 grava el seu disc Modern Cool, amb el qual es col·loca al top 10 de les llistes del Billboard, i a la revista Jazz Downbeat li concedeix 5 estrelles.
Mythologies del 2006 està inspirat en les Metamorfosis d'Ovidi. El seu projecte, The Cole Porter Mix del 2008, és un disc en el qual alterna les adaptacions d'un dels seus compositors de referència amb composicions pròpies que aguanten perfectament la comparació amb un dels noms essencials de l'American Songbook. L'estil de Patricia Barber s'allunya del corrent convencional d'aproximació entre el jazz i el pop, encara que agrada adaptar al jazz composicions del pop, i aposta per el risc i la innovació a través de la improvisació i elaboració del propi material. La seva característica més definitòria és la seva veu, fosca, greu i propera a la d'un alt. La seva música es caracteritza per presentar una atmosfera introspectiva, pausada, minimalista i molt atenta al ritme i a la melodia. De la veu fosca i greu es correspon a la d'una cantant de cabaret, i els seus textos són d'una gran vàlua literària, en la línia d'una poeta beat.
Per començar, l'hem escoltat en el tema Is It Love, i ara l'escoltarem amb Ser Magnífic.
When love comes in and takes you for a spin, ooh la la la. C'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, it is so tragique. But when once more she whispers, je t'adore, c'est magnifique. Thank you. When love comes in and takes you for a spin. Ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight. Ooh la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, it is so tragique. But when once more she whispers, je t'adore, c'est magnifique.
Ja he dit que avui era un dia de música relaxada, eh? Relaxada, relaxada. Tornem a la literatura. Abraham Stoker, nat a Clontarf, Irlanda, el 8 de novembre de 1847 i mort a Londres, Anglaterra, el 20 d'abril del 1912, va ser un escriptor irlandès que en principi crec que ningú coneix, però és cèlebre per la seva novel·la de terror, Dràcula, una de les obres més famoses de la literatura gòtica. Literàriament, se'l coneix amb el pseudònim de Bram Stoker, Bram Stoker, nom que rep el premi més prestigiós de la novel·la de terror. Fill de Bram Stoker i de la feminista Charlotte Thornley, els quals van tenir 7 fills i Bram Stoker fou el tercer. Era una família burgesa, treballadora i austera que tenia com a única fortuna els llibres i la cultura. La precària salut de Stoker el va obligar a estudiar a casa amb els professors privats. Va estar fins als 7 anys al llit per diverses malalties, mentre la seva mare li explicava històries de fantasmes i de misteri que posteriorment li influirien i el seu pare li feia sagnies.
Va fer les seves primeres intervencions en forma de relats de terror en la revista Shamrock, on va publicar els seus primers textos de misteris, com The Crystal Cup, la copa de cristall, l'any 1872. Quasi sempre escrivia de nit, ja que era un noctàmbul. L'any 1876 va marxar d'Irlanda per anar a Londres, acompanyant a l'actor Henry Irving, que l'havia contractat com a representant i secretari després de llegir la seva crítica de Hamlet, en què l'Irving intervenia. Un cop a l'Anglaterra, es van dirigir al Lyceum Theatre. Stoker fou un autèntic esclau d'Irving. Feia tot el que li demanava i el va portar als llocs més canalles d'Europa, com els barris de prostitutes de París, on va contraure la sífilis que més tard el mataria. Quan Irving va morir a l'any 1905, no va deixar res a Stoker, malgrat posseir una gran fortuna gràcies a la seva carrera reeixida d'actor teatral. Irving es considerava un déu i el seu ego no tenia límits. A l'any 1878, Stoker es va casar amb Florence Bellcombe, antiga parella del seu amic Oscar Wilde, amb la qual va tenir un fill, anomenat Noel. L'any 1879 va publicar el seu primer llibre, The Duties of Clerks of Pitting Sessions in Ireland, les obligacions de les escribes dels tribunals de primera instància d'Irlanda, el qual seguirien altres com The Snake Pass, el pas de la serp, l'any 1890, Crooked Sands, l'any 1894, Miss Betty, 1898, The Jewel of Seven Stars, la joia de les 7 estrelles, del 1903, The Lady of the Round, la dama del sudari, el 1909, o The Laird of the White Worm, el cau del cuc blanc, el 1911. S'afirma falsament que va pertànyer a la societat secreta Golden Dawn, on es reunien diversos escriptors famosos com William Butler Yeats i Arthur Machen, per tractar temes esotèrics i d'ocultisme com la màgia cerimonial i l'hermetisme.
Bram Stoker moria a causa de la sífilis, com s'ha dit abans, el 20 d'abril de 1912, amb 64 anys. Va expirar en una humil i pestilent pensió de Londres i en els seus últims minuts de vida no parava d'assenyalar una cantonada de la seva cambra mentre no cessava de repetir «Strigoi», paraula que en romanès significa vampir, l'ésser que tant havia investigat i perseguit en la seva obra Dràcula. La seva esposa va ser l'encarregada d'administrar el llegat literari de Stoker i va fer conèixer obres com l'introducció de Dràcula, el relat curt Dràcula's Guest, el convidat de Dràcula. I acabat amb aquest autor, tornarem a la música. Per tant, endavant, Marina.
Don't feel bad because the sun went down. The night has wealth untold. Just keep watching and you soon will see the moon is made of gold. Now the stars appear as they do. Heaven they unfold. And don't feel bad because the sun went down. The moon is made of gold. See how the shadows enhanced by the light above dance in the night as the breezes sigh. Soon you will be asleep, into your dreams will creep visions of fairies flying through the sky. And one by one your dreams will all come true. Magic you'll behold. Don't feel bad because the sun went down. The moon is made of gold. Should the day so mama be the day, so be made of gold. Shadows enhanced by the light of a dance in the night as the breezes sigh. Soon you will be asleep, into your dreams will creep visions of fairies flying through the skies. And one by one your dreams will all come true. The night has a treasure in store for you. Night is magic and the moon is made of gold. The moon is made of gold.
Ricky Lee Jones, nascuda el 8 de novembre de 1954 a Chicago, Illinois, Estats Units, és una artista musical, vocalista, compositora i productora. Al llarg de la seva carrera, Jones ha experimentat amb una àmplia varietat de gèneres que inclouen el rock, el rhythm and blues, el pop i el jazz, donant lloc a un estil personal de difícil classificació. Si bé els seus primers treballs van gaudir d'un èxit comercial notable, el seu inconformisme musical la va convertir en una artista de culte fora del seu país d'origen. Jones ha guanyat 2 premis Grammy i figurava al lloc 30 de la llista de les 100 dones més grans del rock and roll de WHU el 1999. El seu àlbum Pirates va ocupar el lloc 49 a la llista de NPR dels 150 millors àlbums fets per dones. Hem començat escoltant The Moon is Made of Gold i ara sentirem, per acabar aquesta part musical del programa, Easy Money.
There was a Joe leaning on the back door. A couple Jills that had their eyes on a couple bills, and the eyes were stating they was waiting to get their hands on some easy money. They flip a dime. One says, well, I'll take heads this time. One step up, one step back, one loosen her shoulder strap. She couldn't speak, her knees got weak. Oh, she could almost taste it. Easy money. There was this old black cow who was sending an old black Cadillac, and Joe smelled sweet. So she curls up at her boyfriend's feet. She says, I got a plan. Listen, Sam, how'd you like to make some of that easy money? Oh, he say yes. Oh, yes. Just tell me what you want me to do. She says, baby, you can trust me. Oh, baby, but you must be hiding in my room with a quarter to two. Well, the cat told the boy, come on up to the room and play with my toys, honey. But the deal had set the bait, and she wasn't gonna sit around and wait. But this guy was wise to all of the lies, and he flies out the door with easy money. Oh, because there ain't no man who got the money in his hand who got any of that bread by being slow in the head. The easier it looks, the harder it hooks, and there ain't no such thing. Money, we say yes, oh yeah. Saturday night there was a terrible, terrible fight between two dames. Losing the same game, it wasn't clear, but I hear that somebody was looking for some easy money.
I bé, donarem fi a aquesta part del programa amb més literatura. Margaret Munerlin Mitchell, nat a Atlanta, Georgia, el 8 de novembre de 1900 i mort el 16 d'agost de 1949, també a Atlanta, va ser una escriptora i periodista estadounidenca que guanyà el Premi Pulitzer el 1937 per la seva novel·la, Allò que el vent s'endugué, Gone with the Wind. Aquesta novel·la és una de les més populars de tots els temps, havent venut més de 30 milions d'exemplars. Se'n va fer una adaptació cinematogràfica el 1939 amb Clark Gable com a protagonista masculí, que és una de les pel·lícules més populars de tots els temps.
Margaret Mitchell nasqué a Atlanta, a l'estat de Georgia, als Estats Units. El seu pare era advocat i la seva mare sufragista d'orígens catòlics irlandesos, qui morí l'any 1918, víctima de l'epidèmia de grip d'aquell any. A la seva infantesa, escoltà els relats dels veterans participants de la Guerra Civil nord-americana. Escrivia una columna periodística en el diari The Atlanta Journal Constitution, sota el pseudònim de Peggy Mitchell. Entre altres, va entrevistar el famós actor Rodolfo Valentino i va fer biografies de generals de la Guerra Civil americana. A l'any 2000 es publicà una selecció dels seus articles. Es va casar dues vegades, a l'any 1922 i el 25. El segon marit era el padrí de noces en el primer casament. Morí d'un accident a conseqüència d'un atropellament automobilístic, va ser enterrada al cementiri de Oakland, Atlanta.
La proposta de la Gemma.
Bona nit, amics de Cau d'Orella. Bona nit, Daniel, Anna i Pau. Espero que hàgiu tingut molt, molt bona quinzena. Avui, per celebrar l'aniversari de Dorothea Bigman, he pensat que podríem parlar una miqueta dels contes de fades. Tots els coneixem, especialment perquè els germans Grimm els van escriure al segle XIX i ara sabem que Bigman va explicar molts d'ells, com 40, en els germans danesos, que van arreplegar moltes històries de l'ideari popular. Ah, se n'anaven explicant de pares a fills i a nets i a besnets i van anar canviant i transformant-se segons la societat. en la qual es desenvolupaven aquestes històries. Però, òbviament, tots aquests contes tenen un origen. Molts d'ells els coneixem per autors com els Grimm, o com Perrault o Andersen. Però, òbviament, tenen un origen molt més antic i en ocasions molt més llunyà en l'espai, no tots passant en poblets d'Europa. Potser un dels més importants o famosos contes de fades és la Ventafocs, que també la coneixem com Cenicienta, Cinderella. En realitat és un conte de tradició egípcia, basat en la història d'una noia, Ròdope, la primera Ventafocs, la més antiga de que es té constància. La història parla d'una tal Ròdofis o Ròdope, una esclava grega que va compartir captiveri amb Esopo, el fabulista, i que va arribar a Egipte després de ser comprada per la família de la poetessa Safo de Lesbos. Això estaríem parlant d'uns 600 anys abans de Crist, és a dir, quan encara no hi havia una relació directa política entre Egipte i Grècia, perquè encara a Alejandro li faltaven uns quants segles per fer el seu imperi i fundar Alexandria. Però tot i així hi havia una gran relació comercial i cultural entre Egipte i Grècia. El germà de Safo es va quedar enamorat d'aquesta jove, Ròdope, i la va alliberar després de pagar una elevada suma de diners. La seva gran bellesa la va convertir aviat en l'amant d'alguns dels homes més poderosos de la província Helena, que, segons Plini el Vell, podrien haver finançat la construcció de la piràmide de Miquerinos, on les restes de la vella Ròdope havien de descansar per tota l'eternitat, déu-n'hi-do. La vida de la Ròdope històrica pràcticament roman en algunes referències a les obres de Safo, 620 abans de Crist, 580 abans de Crist, i del geògraf Estrabón, del 64 al 24, del 64 abans de Crist al 24 després de Crist. Però sí que ha estat íntegra fins als nostres dies la llegenda de la protagonista i que la situa com a regna d'Egipte. Al conte, Ròdope és raptada per pirates que la venen com a esclava a Egipte. Les altres esclaves no van trigar en sentir gelosia de la seva intel·ligència i educació i aprofitaven qualsevol oportunitat per burlar-se d'ella, de la seva pell clara i envermellida pel sol, cosa que li va valer el malnom de Galtes Roses, que és d'aquí d'on ve el nom Ròdope. Tant era el seu odi que sempre la carregaven amb les feines més dures i humiliants, només per diversió i per veure-la patir. Els únics amics de la trista esclava eren els animals que vivien als camps, entre el palau i el riu. Tot això ens sona, oi? Només a ells, ella els hi explicava les seves penes i aviat es van convertir en els seus protectors. La sort va voler que la seva vida canviés quan un dia, mentre es banyava a les aigües del Nil, després d'una esgotadora jornada de treball sota el sol ardent, un falcó, en realitat el déu Horus encarnat, li robés una sandàlia i sortís volant. Ròdope va plorar amargament la pèrdua. Era l'únic calçat que es podia permetre i ara es quedava sense. Ara no tenia cap dubte que les burles de les seves companyes serien encara pitjors quan tornés a casa caminant amb una sola sandàlia. Mentrestant, el falcó va volar fins a la ciutat de Memfis, on aquell dia el faraó impartia justícia davant del palau reial, assegut en el seu gran tro. L'au va deixar caure la sandàlia sobre la falda del faraó i va desaparèixer tan ràpid com havia arribat. El monarca va mirar sorprès la sandàlia de dona caiguda del cel i a l'instant se'n va apoderar d'ell una curiositat que només podria saciar si trobava la seva propietària. El faraó va enviar emissaris a tots els racons d'Egipte a la recerca de la propietària de la sandàlia. Ell mateix va viatjar al llarg del Nil a la seva barca, a la recerca de la donzella que tant l'obsessionava. Així va arribar al palau on vivia Ròdope. Les altres criades van obligar a amagar-se la noia i van córrer a provar-se la sandàlia, però a cap li anava bé. Aleshores, el faraó va veure Ròdope amagada entre els joncs i li va demanar que s'acostés. Quan es va tastar la sandàlia, va quedar clar que ella era la seva propietària. El faraó, que se n'havia enamorat només veure-la, tot i les seves galtes roses, que a ell li van semblar tan boniques, li va demanar que es casés amb ell. I així va ser com Ròdope va esdevenir ni més ni menys que reina d'Egipte. És a dir, que si us fixeu, aquesta bonica història de Ròdope és pràcticament calcada amb la història que ens ha arribat de la Cinderella, de la Ventafocs, i que s'ha adaptat tantes vegades, fins i tot al cinema, amb dibuixos animats i de més. Però com veieu, el seu origen és molt, molt més antic. Podem continuar a parlar de contes en una altra ocasió, perquè tenim moltes llegendes boniques, com la de la reina de les neus, que es basa en la llegenda japonesa de Yukiona, o també podríem parlar de l'origen simpàtic del Rumpelstiltskin, el enano saltarín, com es coneixia aquí a Espanya. Bé, doncs això serà un altre dia. Per avui us desitgem una molt, molt, molt bona nit. Fins aviat!
Doncs moltes gràcies, Gemma. Ens n'hem assabentat tots de que la famosa Ventafocs prové de l'Egipte, amb la qual cosa jo crec que pràcticament ningú ho sabia. Per tant,
no,
jo crec
que no.
Ens ha fet. Doncs està, fins aquí el programa d'avui, que ja estem a l'últim minut pràcticament. Hem fet un programa molt complet amb música i literatura, amb autors molt desconeguts per al públic en general, i hem intentat fer-vos passar aquesta estona a més d'entretinguda i relaxada, que avui crec que la música ho era possible. I esperem haver-ho aconseguit. Mercès a tots, Anna.
Bueno, que tingueu molt bona nit i bona quinzena. Esperar la propera.